Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quant ens costen les pintades als trens i a les estacions? A banda del mal gust estètic d'alguns grafitis, hi ha la factura de la neteja i de reformar els desperfectes. Es tracta d'una factura que sol ser força elevada. Molt bona tarda, sóc la Mar Puerto i avui la Policia Nacional, Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona han culminat una operació que s'ha tancat amb la detenció de 20 persones que sumen 120 delictes per danys en trens i estacions valorats en més de mig milió d'euros. L'operació Tinta, que es va posar en marxa el 21 de novembre, ha investigat també els delictes comesos als trens en els darrers dos mesos i la factura d'aquests grafitis la coneix el Sergi Tor. Sergi, molt bona tarda.
Mar, doncs és una factura cara, com tu molt bé has dit, supera el mig milió d'euros. Són danys comesos en trens i instal·lacions de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i també de la Transport Metropolità de Barcelona. Segons la investigació policial, els 20 detinguts accedint a les estacions per zones no habilitades pels usuaris, varien els dies i les franges horàries en què actuaven, ocultaven els seus rostres, pintaven en molt poc temps grans superfícies i utilitzaven fins i tot pseudònims per signar les seves obres, és a dir, en artistes que signaven el que estaven pintant. 20 detinguts en l'anomenada Operació Tinta, que han analitzat doncs aquests grafitis en els últims dos anys. La portavoz de la Policia Nacional, Sara Díez, confirma el valor dels danys a les estacions de Barcelona i Girona.
A los detenidos se les atribuyen un total de 96 delitos que han generado un perjuicio económico de 455.660 euros en las provincias de Barcelona y Girona, así como daños adicionales valorados en 99.000 euros.
Avui, aquesta tarda, a les 5, els Mossos d'Esquadra a l'estació de França de Barcelona presenten l'operatiu Iris. Aquest operatiu vol prevenir accions vandàliques amb grafits en instal·lacions ferroviàries de Catalunya. Hi haurà un grup especialitzat de posts de Mossos en l'anàlisi i la prevenció d'incidents ferroviaris d'interès policial. Concretament, s'actuarà a l'estació de Montcada i Bifurcació, estació de Granollers Centre, estació de Martorell i l'estació de França de Barcelona. I és que és molt millor prevenir que no pas netejar. La factura és cara, en aquest cas supera el mig milió d'euros.
No deixem el transport públic, gràcies Sergi, i ens situem ara concretament al metro perquè les agressions als vigilants continuen. Es recupera amb 11 punts de sutura al cap un treballador que amb altres 4 companys va ser agredit de matinada a la línia 3 a Trinitat Nova. El proper 3 de desembre s'ha convocat una manifestació d'uns vigilants que denuncien passivitat de les administracions davant les agressions que també pateixen, Sergi.
Sí, i per aquest pròxim dimecres els vigilants de seguretat sortiran al carrer per dir prou a les agressions i per denunciar la inacció de l'administració, així ho consideren cap al seu servei. Se senten desprotegits. L'últim cas greu, perquè ja no es contem els lleus, és aquest atac de matinada d'un grup de joves violents contra 5 treballadors al metro de Barcelona. Sergio Sánchez, portaveu de ADN Sindicat de Seguretat i Serveis de Catalunya, denuncia a migdia de COPE Catalunya i Andorra que els casos s'acumulen i que res està canviant.
Es que no hace ni un año que un compañero pierde un ojo. Entonces, nos estamos encontrando que esta pasividad es como el agredir a un vigilante, porque al fin y al cabo ya no es que cierre un ojo, le abre la cabeza, es que los insultos, agresiones, los empujones, para Generalitat de Cataluña es como un uso y costumbre diciendo, bueno, es que, bueno, agredir a un vigilante es como agredir a un policía, no pasa nada. No, sí que pasa, somos personas y trabajadores como ellos.
I què reclamen els vigilants de seguretat? Doncs més efectius amb els serveis contractats, perquè consideren que a més agents, menys agressions per un tema de prevenció. Hi ha serveis on fins i tot estan sols i, per tant, són víctimes fàcils per grup violents. I canvis legislatius. Enduriment de penes per agressió. Per Sergio Sánchez, els violents actuen i peguen perquè se senten impunes.
Bueno, no es que una permisividad, es que hay un momento que hay una legislación judicial que no les condena más, no hay efectivos suficientes para poderlos detener en el acto, porque al fin y al cabo si no se les detiene en el acto o no se demuestra que estas personas son los que han hecho los actos vandálicos, no se les puede tramitar esa sanción, una tras la otra. Son una especie de multireincidentes que unos roban y otros hacen actos vandálicos, pero todo es un perjuicio para el ciudadano. Sí.
Mentre les baixes per lesions dels treballadors de seguretat són comuns en aquesta professió. El treballador amb 11 punts de sutura de la passada matinada al cap de setmana al cap es continua recuperant, tant del dany físic com també del psicològic. Rebre un cop al cap sobrepassa la ferida rebuda.
I tanquem aquesta carpeta amb l'incendi en una planta de reciclatge a Caldes de Montbui que ha acabat amb 3 treballadors ferits. Un dels afectats té cremades en el 20% del cos i els altres dos en el 9%. Els bombers investiguen les causes del foc. Adri Suárez.
I és que el foc ha començat passades les 7 del matí amb una explosió que ha obligat a tallar la carretera de la C-59. Els bombers donen per fet que el foc ha estat causat sobretot per recipients de plàstic i esprais inflamables, tal i com explicava el cap de guàrdia dels bombers, Albert Cervera.
Però el que ha cremat són, suposo, els recipients de plàstic i el que era la nau més propera, la més petita, tractava dels inflamables. Inflamables és sobretot d'esprais que suposo són els que veieu per aquí la carretera escampats, doncs que la feia era buidava el gas i traia la pintura. Com hem arribat, semblaven petites bombes que sortien disparades per l'efecte del foc.
Segons treballadors d'empreses properes, com el Jesús, expliquen que no és el primer incident greu a la planta i afirma que el risc era conegut i temen que un altre accident pugui causar conseqüències importants com ha succeït avui.
No és la primera, ni la segunda, ni la tercera. I esto era cuestión de tiempo que fuera más gordo. Bueno, de hecho, en 2001 ya pasó. Una de las personas que se ha quemado hoy ya se quemó en 2001. Se tuvo que llevar en helicóptero también.
L'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha destacat l'impacte del succés al polígon i a la carretera, agreujat per petites explosions internes. La ràpida actuació dels cossos d'emergència ha evitat danys majors, tot i que caldrà revisar la nau i els edificis veïns.
I ara és moment de la informació de serveis. El temps, fins aquest migdia el cel estarà mig o localment molt ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans a l'est. A la resta s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat i a partir d'aleshores quedarà serè o enteranyinat per alguns núvols alts i prims. No s'espera precipitació i la temperatura màxima pujarà lleugerament, moderadament a punts del quadrant nord-est i a punts de l'altiplà central i prepirineu es mantindrà estable. En aquests moments a Barcelona tenim 15 graus, 14 a Girona, 15 a Tarragona, 10 a Lleida i 11 a Andorra. I sobre l'estat del trànsit li preguntem a l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, destaquem d'una banda la C-17, hi ha un tram d'aturades a l'altura de l'Aigua Freda, en sentit Vic, a causa d'un accident, hi ha un carril tallat aquí en aquest punt, i d'aquí les aturades. A l'autovia 2, també per accident, a l'altura de Collbató, en sentit Barcelona, hi ha també un carril tallat, també un quilòmetre aproximadament de lentitud amb aturades en aquest punt de l'autovia de Lleida. Hem de dir que, pel que fa a incidències, es dona pas alternatiu també a la Nacional 230, a l'altura de Viella, a causa d'un accident, i ja per volum de trànsit va augmentant una miqueta la circulació a punts habituals a aquesta hora del migdia de divendres, sobretot l'autopista AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, també la C58 de Montcada al Nus d'entrada a Barcelona, o també la Pota Nord d'entrada. De les dues rondes, diferents trams amb lentitud i aturades en els dos sentits de la marxa, destacar la litoral de zona franca Montjuïc sentit Besòs i també la de dalt entre l'Hospitalet i la zona de Sarrià també en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció amb aquesta polèmica a la vista. La decisió de la Generalitat d'autoritzar l'entrada de màquines de depilació làser a les presons per garantir l'atenció a les persones internes trans i intersexuals ha obert un nou front de debat dins del sistema penitenciari català. El sindicat CESIF ha acusat que el govern prioritzi aquesta mesura mentre persisteixen mancances socials i estructurals molt més urgents dels centres. Els departaments de Justícia i d'Igualtat i Feminismes defensen que la iniciativa forma part de les polítiques per assegurar els drets i el benestar de tots els col·lectius vulnerables, però la controvèrsia ha revifat el debat sobre la gestió dels recursos i les necessitats reals del sistema penitenciari. Iolanda Canales.
Els professionals que treballen a les presons reconeixen que la mesura ha causat sorpresa i perplexitat perquè hi ha necessitats molt més urgents. És el que ens ha dit l'Alberto Gómez, responsable de presons del CESIF, que recorda que als centres penitenciaris hi ha problemes pendents de resolució des de fa anys, com el preu de l'economat, que consideren desorbitat, o la falta de personal sanitari i psicològic, i l'augment de l'entrada de drons, substàncies i telèfons mòbils que posen en risc la seguretat diària. A tot això s'hi suma la saturació de determinats mòduls i la càrrega de treball dels funcionaris. Gómez deixa clar que no suposen a cap mesura que vagi dirigida a millorar les condicions d'aquest col·lectiu. Ara bé, demana que aquestes mesures siguin coherents.
Nosaltres des del sindicat respectem qualsevol iniciativa que es tingui, però, ostres, sempre dins d'un marge de coherència i de lògica. A més, en un moment en el que nosaltres estem parlant ja des de fa molts anys del tema de la seguretat, dels drons, de l'entrada de mòbils dins de la presó, que hem parlat moltes vegades. I clar, veure aquestes circulars, doncs no sé, ens fa dubtar si estem parlant del mateix medi penitenciari, no?
Segons el protocol, cada intern o interna haurà de comprar l'aparell pel seu compte i demanar-ne l'autorització expressa. L'ús haurà de ser estrictament individual i només dins de la seva cel·la per evitar riscos compartits o possibles confusions amb altres dispositius.
I si parlàvem de drons, aquest ús s'ha estès de manera notable en els darrers anys, tant en l'àmbit recreatiu com també en el professional. Tot i això, el seu creixement també ha comportat un augment de vols irregulars que poden generar situació de risc, especialment quan es duen a terme sense permís en zones poblades o en espais aeris restringits. Entre les infraccions més habituals hi ha la manca de registre de l'operador, la superació dels límits d'altura permesos o el vol en àrees on la normativa ho prohibeix. Davant d'aquesta realitat, la Guàrdia Civil desenvolupa una tasca clau en la vigilància i el control d'aquests drons. Mitjançant unitats especialitzades, utilitza sistemes de detecció i seguiment que permeten identificar aparells no autoritzats, localitzar els pilots o interposar sancions quan cal. L'objectiu principal és garantir la seguretat de les persones, protegir infraestructures sensibles i evitar incidents que puguin afectar el trànsit aeri o l'ordre públic. Arrere Copi Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales també ha radiografiat com funciona l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil amb base operativa a l'aeroport del Prat.
Aquest so indica que el radar de l'equip Pegaso ha detectat un dron que està volant de forma irregular. Què vol dir això? Doncs que es troba a una alçada no permesa i en zones sensibles, com poden ser les zones turístiques o, no diguem, l'aeroport del Prat. Aquesta unitat de la Guàrdia Civil utilitza tecnologia capaç de localitzar drons a diversos quilòmetres. En coneix la trajectòria, l'alçada i fins i tot les coordenades exactes del pilot, com explica l'agent David Álvarez, membre de la unitat Pegaso.
Nos facilita ese dispositivo toda la información relacionada con la ubicación del piloto, la trayectoria en tiempo real del dron, la marca, el modelo, el número de serie, la altura. Claro, este dispositivo nos facilita tanta información que en ese tiempo intentamos desplazarnos a donde está la ubicación del piloto. Siempre nos interesa conocer si ese piloto está habilitado para realizar ese tipo de operación aérea o no.
Y claro, si hay infracción, también arriba la sanción.
Si es una actividad, por así decirlo, recreativa o por ocio, donde no hay una actividad donde se lucre esa persona, pues la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, estipula que las multas tienen un rango de entre 60 a 4.500 euros. Sin embargo, una operadora profesional que esté realizando un trabajo aéreo, las sanciones de AESA normalmente van entre 4.500 hasta 225.000 euros.
Un exemple d'ús recreatiu és el que fan els turistes per disposar de les millors imatges de monuments emblemàtics com ara la Sagrada Família. La Jean Álvarez diu que s'han trobat casos de drons volant a 500 metres i això no està permès.
Donde se están realizando actualmente pues labores de mantenimiento y construcción de dicha basílica. Entonces, claro, la gente a lo mejor no es tan consciente de lo que puede ocasionar, incluso puede interferir en otras aeronaves tripuladas, como helicópteros de emergencia y demás, y claro, puede suponer un grave riesgo para personas y edificios.
Aquesta unitat també disposa d'un inhibidor de drons que s'utilitzaria com a últim recurs en cas, per exemple, de detectar-ne un que entri dins l'espai de l'aeroport del Prat. La gent ens explica com funciona.
Radiar una radiofrecuencia muy fuerte que se interpone en la frecuencia establecida entre el control remoto y el dron, lo que hace que se paralice y según las indicaciones que le demos a este dispositivo podemos quitarle la visión al piloto de la cámara del dron, la maniobrabilidad o también el GPS. Si en caso extremo podemos activar las tres posiciones y el piloto siempre va a perder el control del dron.
S'ha de tenir en compte que a Espanya, com a regla general, l'altura màxima permesa per a un dron és de 120 metres en un entorn urbà i a l'àmbit aeroportuari encara es redueix més aquesta altura, que estaria sobre els 45 metres com a màxim.
I de tot plegat també volem parlar amb Ignacio Rubio del Pino de CepDron perquè ens expliqui el fet de regalar drons de cara al Nadal i el seu ús. Ignacio Rubio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, hablamos de los drones, ¿no?, que a simple vista siempre nos han parecido a lo mejor un juguete muy divertido, ¿no?, para los niños o para hacer algún vídeo, así en algún viaje en especial, pero últimamente se está convirtiendo también en una arma de doble filo, ¿no?, por el hecho que están teniendo y el protagonismo, ¿no?, que están teniendo más allá de este uso lúdico o profesional, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando llegan las campañas navideñas, nosotros siempre advertimos que no se adquieran drones sin conocer la normativa. Primero, porque hay importantes sanciones por operar esos drones, aunque sean de juguete, en zonas urbanas. Y por otro lado, lógicamente, hay un Real Decreto, que es el 517/2024, de 25 de junio, que estableció claramente los tipos de drones que existían desde el ámbito recreativo y desde el ámbito profesional, en función del peso y la velocidad. Y, lógicamente, unos tienen que estar registrados en el Ministerio del Interior, los de ámbito profesional, con una serie de especificaciones técnicas, y los de uso recreativo deben utilizarse en lo que digamos aeroclubs o, en su caso, clubs de aeromodelismo, donde se puedan volar estas aeronaves que existen en algunos sitios en Cataluña. Y es muy importante saber esto porque, si no, al final el problema que hay es que el pobre ciudadano que compra un dron y, lógicamente, se lo regala a su hijo, a su nieto, creyendo que lo puede utilizar en la playa de Barcelona o en cualquier otra playa donde haya un núcleo urbano cercano, o por ejemplo en la montaña, donde también en el pueblo, donde tenga la finca, pues lógicamente puede verse en problemas si los Mossos de Escuadra detectan o la policía local detectan el uso de este indebido de estos drones, aunque sean recreativos.
Claro, estas son las normas imprescindibles, ¿no?, que debería saber cualquier persona a la hora de plantearse comprar un dron. ¿Este sería el marco básico que regula el uso de los drones en España?
Sí, en este momento esta es la regulación que aprobó el Ministerio de Transportes. Recientemente es un Real Decreto que elaboró la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y donde queda especificado la clasificación de estos drones, los de uso recreativo, en dónde deben utilizarse, qué titulación tenía que tenerse, lógicamente dónde debe realizarse el curso de operador de dron y, al margen de eso, el uso de los drones recreativos, que evidentemente tienen que estar enmarcados dentro de una actividad deportiva en un aeroclub o club de aeromodelismo.
Cada vez, como te comentaba, ¿no?, vemos más drones utilizados como juguete o regalo de Navidad. ¿Qué riesgos comporta que los utilicen niños o adultos sin formación alguna?
Bueno, en primer lugar, que si efectivamente en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona existe una red de detección de drones por parte de Mossos de Escuadra que cubre la ciudad de Barcelona, primero por cuestiones de seguridad y lógicamente porque esos drones tampoco entren en zonas protegidas del espacio metropolitano, como puede ser la zona aeroportuaria o superficies protegidas, como puede ser la Torre de Collserola, Parlament de Cataluña, etcétera. Entonces, lo importante es conocer, en primer lugar, que si vamos a regalar un dron estas Navidades, pues que cuando vamos a comprarlo, preguntarle a la persona que nos va a vender ese dron qué normativa específica se aplica al tipo de dron, porque ese dron, en función de su peso y la velocidad, obviamente podría necesitar la obtención de una licencia como operador de dron y, lógicamente, estar inscrito como operador de dron profesional. En el caso de que ese dron no tenga un peso determinado y sea uso recreativo, deberemos conocer también pues que habrá que realizar un curso y, lógicamente, ese curso deberá realizarse dentro de una escuela autorizada por la autoridad aeronáutica. Entonces, es importante conocer esto porque no podemos coger un dron, por muy pequeño que sea un nanodrón, y elevarlo en cualquier sitio porque podemos tener problemas, como digo.
Claro. ¿Y crees que la gente es consciente de todo esto a la hora de comprarlo, que saben realmente a lo que se están exponiendo?
No, ciertamente no, porque evidentemente el dron pequeño, el dron recreativo, se ve como un juguete. Y al final hemos de recordar que muchos de esos drones hoy en día son pequeños, parecen juguetes, pero tienen cámaras que graban. Y evidentemente esto afecta también la intimidad de las personas. Por lo tanto, entramos también en colisión con otros derechos de otras personas a las cuales estamos grabando, o que incluso podremos estar grabando zonas protegidas de ámbito militar que existen en Cataluña, o zonas restringidas o zonas prohibidas, donde sobrevolemos ese dron. Por lo tanto, hemos sido muy cautelosos. Yo quiero recomendar a cualquier persona que compre un dron. Hay una página que en aire, la autoridad que ha establecido el mapa de uso de los drones en el ámbito nacional y también en Cataluña, pues podemos observar qué zonas podemos volar esos drones, hasta qué alturas, y si son zonas restringidas, prohibidas o peligrosas, de tal manera que es una utilidad al usuario la página web de drones, que es drones.enaire.es, y donde cuando uno compre un dron puede ver dónde puede libremente poder volar ese dron y dónde no puede. Y es importante a efectos evitar las sanciones.
Claro. Entonces, no es solo unos riesgos, digamos, de normativa, sino también riesgos de responsabilidad y de seguros. Por lo tanto, siempre hay que informarse con juguetes que realmente no lo son, ¿no? Son llamados juguetes, están en la sección quizás de juguetes, pero realmente el tema es mucho más serio y va mucho más allá, y podemos tener un disgusto después, ¿no? Así que, Ignacio Rubio, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos de cara a estas fiestas cómo tenemos que asegurarnos y cómo podemos estar tranquilos si vamos a adquirir uno. Así que gracias.
Buenos
días. I ara fem una pausa per publicitat i després t'explico que les organitzacions agràries han fet una crida a la calma després de saber-se dos positius de pesta porcina africana en dos porcs senglars trobats a Cerdanyola del Vallès.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el derbi andaluz, Sevilla Betis, Girona, Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, se transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de El Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
En Alcampo, del 27 al 30 de noviembre, tienes la mandarina Cultivamos lo Bueno Granel, origen España, a 1,79 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
En Alcampo sales ganando.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I continuem explicant que les organitzacions agràries han fet una crida a la calma després de saber-se els dos positius de pesta porcina africana en dos porcs senglars morts trobats a la Cerdanyola del Vallès. El president de Saja de Lleida, Pere Roquer, ha demanat que ràpidament se solidifiqui i es deixi orientat aquest focus de Collserola i també ha remarcat que les condicions de seguretat són molt millors que no pas les de l'any 1994, quan hi va haver un brot també molt important.
Primer de tot, un missatge de tranquil·litat. Un segon missatge de que el sector porcí és sector punter a nivell de condicionalitat de les granges. I un tercer missatge de el sector porcí és un dels sectors econòmics principals que té el nostre país. Però, evidentment, la reflexió va més enllà de que la fauna cinegètica, porcs senglars, conills, l'únic que està provocant és una davallada de producció agroalimentària tal com se demostra. Podia passar, però, evidentment, a les condicions que avui en dia s'està treballant dins del nostre sector, res té a veure amb el que va passar l'any 94, ni a nivell de desinfecció ni a nivell de que tenim les explotacions porcines que són punteres a nivell mundial.
Els sindicats apel·len a la confiança amb el Departament i el Ministeri d'Agricultura per controlar el focus i evitar que s'expandeixi. Igualment, els sindicats també recorden que la pesta porcina africana no es transmet als humans. I aquesta setmana canviem de tema perquè s'ha commemorat el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Malauradament, les xifres d'aquesta xacra són estables. A Catalunya, en el que portem d'any, 8 dones han mort per violència masclista. A Espanya són 39 les dones mortes en aquest 2025 i des del gener, de l'1 de gener del 2003, quan es va iniciar aquest duríssim recompte, han mort a Espanya 1.335 dones. A la programació de COPE Catalunya analitzem avui dos aspectes, la violència digital i la influència de l'economia. En el context digital, una de quatre joves rep insinuacions inadequades en línia. Més de la meitat de les víctimes pateix ansietat o estrès i només un 6% se sent molt segura a l'entorn digital. Pel que fa a la referència de la violència econòmica, aquesta afecta a un 12% de dones a Espanya i una de cada tres a nivell global. Sergi Tor, bona tarda de nou.
Sí, bona tarda. I és que la llibertat individual, Marc, comença amb la no dependència de ningú. Està subjecta, al cap i a la fi, a un salari, i si pateixes violència, ja és una tanca més que augmenta la dificultat de denunciar un cas. Laura Arategui, professora d'Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, ha estat avui al migdia de COPE Catalunya. Ens han reconegut que la violència té moltes cares i que abans d'arribar a la física i irremediable, el problema és que s'ha de provar aquesta violència per obrir una causa d'allunyament.
Una dona sense recursos que depèn de la seva parella home per fer qualsevol despesa. Això per dolorós i per fàcilment demostrable que pugui ser, perquè pugui sostenir-se una reclamació de reparació, ha d'anar acompanyat d'altres elements. Per exemple, a nivell penal, caldria valorar doncs, si hi ha violència o abús psicològic o violència o maltractament físic. És a dir, ha de formar part d'un quadre més complex perquè això doni dret doncs, a la dona algun tipus de reparació o reclamació.
I hi ha una altra data preocupant, el negacionisme dels joves amb una franja de 15 a 29 anys sobre la violència masclista. Un 20% d'aquesta franja neguen la violència de gènere que existeixi avui en dia i creuen que és un invent ideològic. El 2018 el percentatge era del 12%, per tant ha augmentat en 8 punts. Una de les claus, la violència a l'entorn digital.
Unes dades que preocupen, Sergi, moltes gràcies. I sobre el tema precisament d'aquest entorn digital, volem parlar també amb la coordinadora de projectes de tecnologies digitals, la Sandra Gómez. Sandra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de esta violencia que sufren las mujeres, ¿no? Y sobre todo a través de las redes sociales. Y este estudio pues presenta estos resultados, ¿no? La investigación subraya que en un contexto en el que una de cada cuatro jóvenes recibe insinuaciones inapropiadas en línea, más de la mitad de las víctimas sufre ansiedad o estrés y solo un 6% se siente segura en el entorno digital, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos estudios que a nivel de como de datos, ¿no?, de porcentajes de incidencia, lo que nos indican es que son las jóvenes, las que adolescentes y jóvenes, las que sufren en mayor medida estas violencias, ¿no? Y quizá lo más preocupante es que las sufren de una forma continuada y conducen, esto conduce en cierta manera, uno de los elementos que más nos ha preocupado es que es una violencia que se ha interiorizado, se ha normalizado, ¿no? Es decir, en cierta manera lo que vemos sobre todo entre las adolescentes y las jóvenes es una tendencia a percibir que estas son cosas que suceden en el entorno digital y que en cierta manera es un precio a pagar, por un peaje por ocupar este espacio o por estar en este espacio.
Muchas veces, como comentas, se ha normalizado, ¿no? ¿Por qué crees que sigue sucediendo esto y cómo podemos identificar ese problema si ya estamos en las redes sociales?
Yo creo que el punto de partida es que en realidad cuando hablamos de violencia digital no hay un concepto único o universal, ¿no? Y esto nos dificulta dos cosas, a grosso modo. Por una parte, dificulta que las personas podamos identificar que lo que nos sucede es una violencia que se da en el entorno digital, pero también nos dificulta la regulación penal, nos dificulta el desarrollo de medidas en este sentido, ¿no? Yo creo que a grosso modo estos serían parte de los elementos que hacen que esto suceda. Por otra parte, creo que otro elemento que explica que esto se siga reproduciendo es que desde las plataformas, las grandes corporaciones, las grandes plataformas digitales, se ha hecho poco o muy poco por abordar esta situación, ¿no? Entonces, al final, entre los grupos de jóvenes, lo que ellas nos decían, ¿no?, y por lo que también detectábamos esta cierta naturalización, es que a no ser que sea algo que realmente se salga de la norma, ¿no?, ni siquiera le llegan a prestar atención. Es algo que les molesta, esto sí, ¿no?, que sufrir esta violencia en temas como, por ejemplo, hago referencia a temas de pues que les envíen una foto, ¿no?, con contenido, sí, íntimo que no han solicitado, que alguien intente seguirlas o saber que hay alguien que las está siguiendo, viendo todo su contenido, ¿no? Esta idea también del estalqueo, ¿no?, de acosar como de forma reiterada a alguna persona, se entiende en cierta manera como parte de las dinámicas de lo que sucede en las redes sociales. Y esto es posible también porque en las redes sociales cada vez hay menos mecanismos de control de estas situaciones, ¿no? Lo que vemos es una tendencia, de hecho, a eliminar la moderación de contenidos. Cuando se denuncian contenidos o se denuncian perfiles en redes sociales, estas denuncias no suelen tener una respuesta, ¿no? No siempre tienen una respuesta o no la tienen en la proporción que quizá deberían. Y creo que esto contribuye a esta idea o a este imaginario de que lo que sucede en el entorno digital, también supongo que en parte debido al anonimato, pues es parte de la dinámica propia del espacio, por decirlo de alguna manera.
Exacto. Muchas veces no nos encontramos con gente desconocida en las redes sociales y es lo que comentabas, ¿no? Esos mensajes, esas respuestas todo el rato, ¿no? Quizás a una historia de Instagram o a cualquier cosa, ese stalkeo, ¿no?, que comentabas también, en que nos ven desde cualquier momento, en cualquier momento que les vaya bien también, ¿no? Y hay que vigilarlo, está claro. Podríamos estar hablando sobre este tema horas y horas porque es muy denso, Sandra, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estos resultados y a ver si se toman medidas y se pone realmente el foco en problemáticas como estas, porque estamos rodeados y hoy en día usamos el móvil constantemente y estamos expuestos en muchos lugares, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Me gustaría cerrar como con un mensaje que no es responsabilidad de las jóvenes protegerse en este entorno, sino que es la sociedad la que debe garantizar espacios seguros. Así que al final el objetivo de estos estudios es también impulsar cambios que vayan en este sentido desde las instituciones, pero también desde las propias plataformas. Así que es. Muchísimas gracias por cedernos este espacio.
Gracias a ti.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a la meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Concierto único en Barcelona de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas. Alex Fernández en concierto.
Si sembla violència masclista.
Tu, ¿per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
I com cada dia la informació esportiva amb el nostre company Joan Batllori. Molt bon dia.
Hola, què tal, Marc?
Què tal? Què ens expliques? Avui que tenim molta cosa o què?
Molta cosa, sí, perquè tenim ja sobre la jornada 14 a Primera Divisió, però avui començarem el programa escoltant el president del Barça, Joan Laporta, que ha fet unes dures declaracions des d'Andorra. Ha contestat Joan Laporta el que va dir Florentino Pérez a l'assemblea del Real Madrid, posant en dubte la legitimitat dels títols del Barça en l'època en la que va estar pagant a Negreira. Laporta ha dit a Andorra que el Real Madrid té barcelonitis, que Florentino Pérez vol desviar l'atenció, ha parlat de cinisme del Real Madrid i ha dit també que Florentino vol treure a Tebas de la Lliga per posar algú del seu interès. De seguida escoltarem, per tant, a Joan Laporta, també escoltarem a Hansi Flick, el tècnic del Barça, que ha parlat ja en la prèvia del Barça a l'Alavés de demà a l'estadi del Camp Nou, a partir d'un quart de cinc. Per aquest partit, Araujo serà baixa, té un virus estomacal. Flick ha reconegut que mentalment l'uruguaià està tocat pel partit de Londres, igual que tot l'equip. Fermín també baixa per una petita lesió muscular, estarà un parell de setmanes de baixa. Pedri tornarà a la llista de convocats. Farem també l'última hora del partit de Montilivi de diumenge a les 9, aquest Girona-Real Madrid. L'Espanyol visitarà el Celta diumenge a 6:45 de la tarda. Tenim avui el partit d'anada de la final de la Nations League femenina, Alemanya-Espanya, a partir de 9:15 a Kaiserslautern. A la Primera Federació tenim avui un gran partit al Nou Sardenya, a Europa-Sabadell, el Sabadell segon classificat, l'Europa tercer, i en handbol parlarem de la gran victòria del Barça en partit de Champions a la pista del Gudme per 28-41, amb una magnífica actuació, una vegada més, del porter del Barça, Emil Nielsen.
Doncs moltes gràcies, Joan, d'aquí una estona tota aquesta informació esportiva, i nosaltres ho deixem aquí. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que tingueu un molt bon cap de setmana. We'll be right back.